es va explicar a Laia.
Sí.
Però has vist la resta de la plantilla?
Sí, clar, són desconeguts la majoria, i van últims, sí, sí. Però és cert que, aviam, es fa difícil pensar que es gastin una milionada amb Busquets i amb Messi, i també amb Jordi Alba. A mi se'm fa difícil pensar això pel que m'han explicat, que puguin anar-hi els tres. Ara, que Messi i Busquets eren el que volien allà a Miami per fer créixer la franquícia i per fer l'equip de cara a la pròxima temporada, això és així des de fa mesos. Vull dir...
Time to time.
Com?
Time to time.
Time to time. Però si no es torça res, el que sabem és que tot apunta que Messi i Busquets coincidiran allà a Miami a partir de la temporada vinent.
Vítor Roque, 1,72 m posa aquí.
I què vols dir?
Que no és gaire alt.
No és com la bèstia. No,
és com nosaltres. Ara, jo no, si nosaltres som alts...
Més alt que jo. Jo no arribo a 1,70 m.
Home...
Suárez era més...
Pues no,
més
alt,
era més alt,
69,
sí.
69.
Té el centre de gravetat més baix, Vítor Roque, però...
Sembla com el Kun Agüero, és un...
Una miqueta, sí.
Una miqueta i tal, però així...
Sapat,
fort. Sí. Bé, què semblaria que Busquets anés a Miami i coincidís allà amb Messi?
Està bé.
Sense més, eh?
Se la passaran entre ells i ja està.
Gaudiran allà d'ells, no?
Sí, no, i a més és una competició molt competitiva, on la intensitat és immensa.
Activa la ironia al Pichi. Però deix, jo crec que ja tenen una edat per fer això, no, Àngel? Vull dir.
No, si em sembla perfecte. És dir, si tu ja no vols tenir un nivell competitiu alt i vols viure d'una altra manera, molt més relaxat, jo crec que Messi ho va deixar clar. Jo vull estar més pendent de la família que no pas del futbol, en aquest sentit, no? Pues molt bé, però bueno, si tens ganes de competir, pues veritablement...
No, però almenys si van a gaudir i a passar-s'ho bé, almenys que tinguin un equip i que acompanyi una mica, no per ser campions, però no per estar baix de tot, perquè si no gaudeixes, al final pateixes,
Però això és com l'NBA, allà, com que són franquícies, un any ets l'últim i el següent pots guanyar.
Sí, però tu com a jugador pateixes quan estàs al camp, si veus que no t'acompanyen una mica...
Qualsevol altra lliga et diria d'acord, però a mi em sembla una decisió de treure's el barret. És dir, si surts d'Europa, em sembla, xapó, anar-se'n als Estats Units, amb una ciutat, amb un clima, no? Amb una zona, amb un clima similar al que tens aquí.
Ui, mira, perdó, deixa sentir Gavi a Televisió Espanyola. Gavi, jugador del Barça. A veure què diu Gavi a Televisió Espanyola. Mira, aviam si podem... Ah, no, està al Teledeporte, perdoneu. Està a Teledeporte, sí, sí. Que ara els hi faré canviar la tele aquí als companys que estan a la part tècnica del Tu diràs. A veure si trobem Teledeporte i podem sentir Gavi, que no parla habitualment, aquest jove jugador del Barça, aquesta perla que té el Barça a les seves files i que està fent declaracions amb els companys de Teledeporte. Ara sí, a veure què diu.
De titular... Y bueno, yo siempre estaré agradecido a él y dispuesto a darlo todo por el míster.
¿Qué tenemos que esperar en el futuro de vosotros? Porque sois insultantemente jóvenes.
Sí, la verdad que somos un grupo jóvenes y bueno, hay que ir poco a poco también. Este es un título importante para nosotros, para seguir creyendo en los jóvenes y nada, feliz por ello.
¿De quién te has acordado?
Bueno, sobre todo de mi familia y de mis amigos, que son los que están siempre ahí.
Gràcies, Gavi, enhorabuena
y a celebrar. Gavi, de Los Palacios i Villafranca, igual que Jesús Navas, déu-n'hi-do aquesta població avui, amb dos campions de la Nations League. Bé, sí. Què? Una població petita.
I a més també l'altre, l'interior també de Los Palacios.
Qui, Fabián Ruiz?
Fabián.
Ah, mira, sí. Doncs mira, tres.
Sí, els tres. Els tres són dos palacios, és curiós.
Sí.
Jo estic una mica preocupat amb Gavi,
Per què?
Ja sé que el Xavi no estarà en la meva línia, però... Perquè...
Quin Xavi? Aquest? El que estic aquí o...?
No, l'Hernández.
El que està aquí.
Vilajoana.
Vilajoana, exacte. No sé, tinc la sensació de que s'està acotant el seu rendiment amb la parcel·la de lluitar i recuperar i córrer. I jo espero molt més d'ell. És titular al Barça, és titular a la selecció espanyola, molt bé. El seleccionador i entrenador del Barça saben molt més que jo de futbol i tot el que vulgui. però a mi em preocupa el fet de que Gavi no faci gols, de que Gavi no doni assistències de gol, de que Gavi no faci res determinant, simplement lluite, lluite, lluite.
Pichi.
Sí, i em preocupa. L'únic que té és la joventut aquesta immensa i, òbviament, espero que tingui un canvi en aquest sentit i que mire molt més cap a la porteria rival. Avui jugava, bueno, aquests dos partits ha jugat de mitja punta, que és el segon atacant, com que dius.
Sí, però
no
és que el posa...
porteria ni una vegada.
És que el posa aquí de mitja punta perquè és l'únic jugador de sacrifici per anar a pressionar. Per això el posa.
Pues mira, si en hi ha una cosa posició. Que no fa aquesta selecció de respecte a la selecció anterior és pressió alta, Perquè aquests ni pressionen, pràcticament.
Pichi, és que estic absolutament d'acord. De fet, jo ja recordo en un programa anterior que vaig dir que Gavi sempre havia sigut un jugador molt talentós en el futbol base. És a dir, era un jugador que s'anava amb la dreta, que superava amb la dreta esquerra, però era un jugador que t'arribava a l'àrea moltíssimes vegades. I jo crec que des que ha arribat al primer equip se li ha com donat un rol de lluitador, de bregador, no? De que no dona la pilota per perduda, i no sé si ell ho ha interioritzat tant que, no dic que s'hagi oblidat, però sí que és veritat que aquell protagonisme que tenia de cara endavant ha deixat de tenir-lo. Però, a veure, jo el recordo fer moltíssimes jugades com a interior, superant rivals, arribant a dintre amb la pilota controlada, amb dreta, amb esquerra, vull dir, un jugador molt talentós amb la pilota als peus. I estic d'acord que, bueno, jo et diria que des que ha arribat al primer equip, sembla que se li hagi atribuït un rol que almenys en el futbol base no l'havia tingut. I amb això estic absolutament d'acord.
Destaca molt més, no? Vale. Per la pressió i la intensitat, diguem-ho així.
Sí, no destaca molt més per tot allò que no havia destacat en el futbol base del Barça abans d'arribar al primer equip.
Bé, i ens consta que al primer equip i a l'estaf de Xavi Hernández li han d'insistir moltes vegades en com posicionar-se per rebre la pilota, per associar-se amb els companys, perquè això, tal i com ho vol Xavi, li costa tàcticament, no? Aquesta cosa que potser Xavi, Iniesta i Pedri tenen de forma innata, no? Perquè són superdotats d'aquesta posició de l'interior, no? que vol el Barça de Xavi. Hem de fer una pausa, val? I ara de seguida vindrà el Marc Mundet per parlar de l'altre gran protagonista del dia i de la setmana, que ha estat Nikola Mirotić. Tot i que avui el Barça ha fet un partidàs, contra el Real Madrid, ha situat el 2-0 a la final de la Lliga CB i Mirotić ha estat ovacionat com feia temps que jo no veia al Palau Laurana. Com feia molt de temps.
Però no us fieu, aquest del Madrid ja amb 2-0 en contra,
Que venen mastegots.
Ja ho han aixecat.
Partizan... Sí. Tot això ja ho sabem, també.
Saperes, demà més, gràcies.
Vinga, que vagi bé, bona
una
nit.
Abraçada. Vinga, una pausa, fem passar el Mundet i rematarem la tertúlia.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
La teva empresa és molt més que un negoci. A Avalis sabem que és un somni fet de treball i esforç, i la nostra missió és ajudar-te a fer-lo créixer.
Treballem per aconseguir que pimes i autònoms tingueu accés a un finançament amb les millors condicions. 25.000 avals concedits demostren que som una garantia. Més informació a avalis.cat. Avalis, 20 anys creixent amb tu.
Atenció! Ocasión Plus obre nova tenda Manresa. Ja som més de 65 centres a nivell nacional. I ho celebrem amb la baixada de preus més gran de la història. 8.000 cotxes amb descomptes de fins al 30% fins a fi de mes. Ocasión Plus, nova tenda Manresa al carrer Sant Cristòfol 11 i a ocasionplus.com. Obert dissabtes matí i tarda.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
Vols estrenar cotxe aquestes vacances? Nissan t'ho posa fàcil. Descobreix la nostra nova gamma crossover amb tecnologia híbrida, tecnologia e-power i 100% elèctrica i beneficia't de les millors condicions en unitats amb entrega immediata. Només fins al 30 de juny. No deixis passar aquesta oportunitat. Apropa't al teu concessionari Nissan i gaudeix del teu nou Nissan aquestes vacances. Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
Em vull vendre el cotxe,
A vender mi cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? No tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, vent el cotxe a vender mi cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe a Puntcat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe a Puntcat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe a Puntcat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
A Romakuruma Suzuki, aquest mes de juny tenim ofertes especials. Aprofita el moment i emporta't un Suzuki Vitara amb etiqueta Eco, nou a matricular i a estrenar, amb 5 anys de garantia i 3 anys de manteniment, per només 21.900 euros. Romakuruma, el teu concessionari oficial Suzuki a Mataró, Sabadell i a Barcelona, al carrer Potosí.
Cortamos lo que podría ser la canción del verano para ofrecerte el verano de tu vida. Llévate 8.000 euros por la cara si reservas un coche antes del 25 de junio. Ocasión Plus. 8.000 coches al mejor precio, 8.000 euros de regalo por la cara. Consulta condiciones en ocasionplus.com.
Ara és el teu moment. Tenim 600 cotxes a preus excepcionals. Busques un totterreny, un familiar, t'apassionen els esportius? És el teu primer cotxe? Mundi Auto, el centre comercial dels vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero a l'autovia de Castelldefels, al Prat de Llobregat. Vine a veure'ns, ara és el moment. 600 vehicles on segur que hi ha el teu. MundiAuto.com.
Autocol·lecció pararara. Autocol·lecció pararara. Quilòmetre zero, gerència i cotxe d'ocasió.
El teu cotxe d'ocasió fàcil, ràpid i al millor preu. Tenim més de 500 vehicles d'ocasió amb entrega immediata dels nostres 40 concessionaris oficials. Entra a autocol·lecció.com i busca el teu vehicle.
Autocol·lecció pararara.
Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa, no cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
RAC 1. Després de l'èxit a Mèxic i Madrid, per fi, Barcelona.
Arriba Woman by Aaron Vivancos. Dansa, música i esplèndids efectes audiovisuals per a un gran espectacle que inspira i emociona.
Vine i viu Woman, más que un musical, al Teatre Poliorama.
Només 3 setmanes, del 6 al 25 de juny.
RAC 1. Tots som 1. Maxus, furgonetes elèctriques amb fins a 11 metres cúbics de capacitat, t'està oferint la tertúlia del Tu Diràs.
El Barça defensant aquest atac que guanya d'un l'equip de Salas. A veure, pilota pel Madrid, és lluny, amb la pilota, arrenca des de molt lluny, es tanca la defensa del Barça, el tir arquejat.
Curta!
No, 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 el Barça guanya, el Barça guanya, victòria, 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 havien dit 86 i són 86.
Ha guanyat el Barça amb aquest final que així l'hem viscut a RAC1 amb el Marc Mundet des del Palau Blaugrana. Hola, Mundet.
Què tal, Aleix?
Què tal? Ben tornat. Quina nit al Palau Blaugrana.
Sí, sí, sí. Avui feia menys calor, però.
Sí?
Sí, sí, sí.
Doncs
sí,
jo he vist Saras amb una tovallola jugant-se tota la suor.
No, no, feia menys calor que l'altre dia. Feia molta xafor.
O l'aire funcionava millor.
També,
no ho sé. Abans d'entrar en matèria, m'agradaria, per tancar la tertúlia també, si sou amants de l'esport, ja sé que us agrada molt el futbol, sobretot el Dani Solsona, l'Àngel Pichalonso, però això de Mirotić traspassa, no?, una mica el que és el purament basquetbolístic, perquè arriba molt més enllà. Tenim declaracions d'ara mateix d'Ansu Fati a Televisió Espanyola parlant del seu futur. Això és el que ha dit el jugador del Barça.
Solo estoy agradecido al seleccionador anterior y el que está ahora también, sobre todo también al presidente, que está siempre en contacto conmigo, el director deportivo, que la verdad que lo que me transmiten es sobre todo mucha confianza, que siga luchando y que sobre todo confíen en mí, que no habrá nunca ningún problema.
¿Te ves siendo el futuro de esta selección? ¿Lo eres?
Sí, hay muchos jóvenes. Al final depende de rendimiento, ¿no? De cada año, de cada temporada. Y la verdad que me siento muy bien cada vez que vengo aquí y siempre lo daré todo para este país.
¿Y crees que el camino para seguir viniendo aquí es seguir en el Barça? ¿Te has planteado qué vas a hacer el año que viene?
Tengo contrato con el Barça y al final, bueno, mi intención es es seguir mejorando y creciendo ahí y bueno, siempre esa es mi intención porque tengo contrato y bueno, al final estoy aquí en la selección, estoy feliz y es lo que cuenta ahora.
Doncs això és el que he dit, eh? Em vull quedar al Barça. Ja ho va dir el seu representant Jorge Mendes a Barcelona i ho reitera el jugador. A veure com acaba aquest capítol, aquest cas, perquè serà dels llargs aquest estiu. Ja tindrem temps de parlar-ne. Vinga, Mundet, anem al Palau. 86-85, una nit que serà recordada sobretot per la que segurament pot haver estat la darrera nit de Nikola Mirotić a Barcelona.
Ell mateix s'ha acomiadat un altre cop fent el gest del cor, com ho va fer en el primer partit. Era una nit molt emotiva i molt sentida per part del jugador montenegrí, dirigint-se a la grada, assaborint una llarga ovació de les més de 7.400 persones que avui omplien el Palau i Sabador, que o hi ha un canvi radical o pot haver estat la seva darrera nit com a jugador del Barça a Barcelona, a no ser, està clar, que hi hagi un cinquè partit en aquesta final ACB. La història de la secció ens ha deixat jugadors molt i molt carismàtics. Navarro, Epi, Solozabal, Sibilio i d'altres que potser van tenir un pas una mica més curt, però que van deixar també una empremta molt i molt profunda entre els aficionats. Audi Norris, Gianluca Basile, Pete Michael, gent que va ser molt estimada al Palau Blaugrana. Doncs costa molt trobar un últim partit com el d'avui. M'he entretingut un momentet. Navarro no té un comiat com a tal. Recorda que Pesic se'l ventila sense previ avís quan ell encara volia jugar una temporada més. Solozabal i Chicho Sibilio van sortir per la porta del darrere. Pete Michael és tallat quan tenia un trombo al cor. Basile s'acomiada lesionat. El final de Godiroga és molt i molt dur amb un Barça eliminat a quarts de final contra l'Estudiantes. L'únic comiat que està a l'alçada de les circumstàncies és el d'Epi. Amb aquells dos tirs lliures guanyant la Lliga de l'any 95 contra l'Unicaja, amb Aito fent-lo sortir a tirar els dos últims tirs lliures i que el va aixecar, en fi, Michael Plowski, un històric, entre cometes, pivot nord-americà, perquè sol dir que l'únic que va fer Pep Plowski al Barça va ser aixecar l'Epi el dia del seu comiat. Ha sigut una nit molt xula, Aleix, i la veritat és que el jugador ha reconegut después del partido que ha tenido problemas para aguantar las lágrimas.
Yo no quería ir, sinceramente, yo no quería ir. Es de lo más que me ha pasado en mi carrera deportiva. He sentido más amor que nunca, más apoyo que nunca y la verdad ha sido muy importante para mí, para mi familia que ha estado aquí. Llevamos cuatro años en Barcelona viviendo de una gran manera, ¿no? La gente nos ha acogido, la ciudad, y sería lo mejor no poder acabar esto de la mejor manera. Y esta victoria, yo creo que a pesar de todo lo que pase después, se va a recordar mucho tiempo.
Hi ha una pregunta que fa molta gent, però que de veritat no hi ha marxa enrere. T'haig de dir que en el moment de l'ovació, la llotja, recriminada divendres per la gent del Palau, estava acompanyant el ritme del comiat, picant de mans, començant pel directiu encarregat de la secció, Josep Cubells. Doncs aquesta pregunta, de veritat que no hi ha marxa enrere, li ha fet un company de televisió de Catalunya a Nikola Mirotić. I Mirotić ha sigut molt taxatiu.
Nicola, pudiera ser es que no fuera este el último partido de Mirotić en el Palau, ¿pudiera ser?
Probablemente sí pudiera ser y no sé qué decirte, si decirte ojalá que sí, ojalá que no, porque yo lo que quiero es ganar, ¿no? Y ojalá no llegásemos al quinto partido, ¿no? Porque queremos ir en Madrid con mucha humildad e intentar cerrar esto y sobre todo, ¿no? Dejando un gran triunfo último mío partido jugando en Palau y no sé qué pensar porque cuando lo pienso me pongo triste y es difícil.
El mandat és de la Junta Directiva i la manera com s'han produït els esdeveniments aquesta última setmana poden haver fet entrar la situació en un punt de no retorn.
Dijous va ser un dia intens amb tot això i ara que han passat tres... Jo només diré una cosa, després si voleu opinar vosaltres. Jo crec que hi ha hagut dos errors des del meu punt de vista. I sabent ja tot com ha anat i el que vam explicar dijous aquí amb el Mundet, el Gozalvo i el Ballesteros, que ens van explicar que en principi la filtració que arriba a Televisió de Catalunya al matí és de l'entorn del jugador i després és el mateix jugador qui també carrega contra el club a Mundo Deportivo. Per tant, jo crec que aquí el jugador s'equivoca i el seu entorn gestionant això dijous abans d'una final de la Lliga CB. Però per mi el club també s'equivoca dient-li a Nikola Mirotić a finals de maig, principis de juny, quan s'acaba l'Eurolliga i aquella decepció i abans d'arrencar els play-offs de la CB, que li diuen, escolta, no comptarem amb tu. Abans d'uns play-offs de la Lliga CB. jo crec que el bàsquet va molt més tard, Mundet, comenceu al setembre o a l'octubre, les competicions, per tant jo crec que hi havia temps de sobre per dir-li a Mirotić, no comptem amb tu, la setmana que ve, el 22 de juny, li podries haver dit, mira, ho sento, no comptem amb tu. I no sé, t'agradarà més o menys la decisió, però hauria estat el més lògic, no? Perquè el jugador no estaria descentrat, no hi hauria hagut aquesta filtració, no hi hauria hagut tot l'enrenou. Per mi hi ha dos errors. Jo crec que el Barça es precipita dient-li això, tot i que vulgui anar de cara i li hagi volgut donar temps per buscar-se un equip. Hòstia, Mirotić té temps de sobres per buscar-se un equip a partir del 20 de juny. No fa falta dir-li el 20 de maig això a Mirotić. I després, per mi, Mirotić s'equivoca amb tot el que va passar dijous. La meva opinió, només. Digues,
no, jo estic a tot totalment d'acord, eh? Jo crec que la primera errada ja és del Barça, comunicant-li amb una data que no correspon, perquè encara hi ha partits i partits importantíssims, no? Pots esperar a final de temporada. Poden buscar la justificació de que dient-ho quan t'ho van dir, doncs tens més marge per buscar-te més equips o el que sigui. Sí, però no, a mi no em val. És com si has de jugar a la final de la Champions i el president el dia abans et diu que no compta amb tu per l'any que ve que et busquis equip, i has de jugar l'endemà a la final de la Champions o a la final de la Copa d'Europa. Vull dir, jo crec que no és una bona actuació. I després, tu dius, és que el que filtra és el jugador.
L'entorn
del jugador. Home, està ben fet, mal fet? Doncs jo no ho trobo tan mal fet. Per què? Perquè si el jugador no diu res, o l'entorn del jugador no diu res, això queda d'aquesta manera diluït, ell juga el seu partit, ningú sap res, i què passa? Avui no...
però per què no ho filtren abans dels quarts de final contra el València, que és que ja ho sabia, els quarts de final contra València?
O filtren abans...
El dia abans d'una final ACB, no sé, a mi em sembla tot plegat molt estrany.
Sí, jo crec que ens han perdut uns quants episodis.
Sí, clar, segur.
És a dir, aquesta filtració no es produeix per casualitat el dia abans de l'inici de la final ACB.
No.
Hi ha alguna cosa que ha passat aquí perquè això es filtri en aquest moment.
Segurament a la negociació, entenc.
No, normalment, perquè jo sí, Mirotić sí que puc dir que el conec, i és molt bon tio, és un gran professional, i no és... O sigui, és estrany que Mirotić hagi caigut, o com a mínim... Bueno, si fes les seves declaracions són molt apesadumbrades, no?, que dirien els castellans. Jo crec que això...
A contracor.
Exactament, gràcies. Jo crec que Mirotić amb això s'hi ha trobat, i a partir d'aquí la gestió dels timings del que es diu, del que es filtra, del que no, jo crec que aquí ja és batalla entre els seus representants, que volen pensar què és el millor per ell, o almenys per la seva imatge, el
club... Si no hagués dit res, l'haguessin desparit ara...
Per això mateix, per això mateix.
Ovació,
no, jo crec,
sabria
jo crec
la
que
gent...
això al final és, no. És com tot, al final...
I surts com tots els que ha nombrat el Marc. El Navarro...
L'altre. La nit d'avui serà molt recordada,
clar,
el Palau.
Clar, al final, qui és el primer que dispara? Per mi això és clau. Llavors, a partir d'aquí, quan tu dispares, a qui dispares reacciones d'una manera o d'una altra. Però el que està clar és que si no... tires el primer tret, no hi ha cap reacció.
No. Pitxi, què en penses?
Que l'error més gran és el que li va fer el contracte.
Això també.
Sota el meu punt de vista. Sota el meu punt de vista, aquest és l'error més gran de tots.
Però per què? Quin contracte?
El contracte pel que guanya ell.
Mirotić, clar.
Bueno. El de 11 milions per temporada que li queden en aquests dos pròxims anys. 11 i 11.
És una autèntica bestiesa.
Bueno, això es podria discutir, sí, això es podria discutir.
Discutir?
Ell n'estava guanyant...
Ho podem discutir quan vulguis.
N'estava guanyant 19.
Ho podem discutir quan vulguis.
Ell n'estava guanyant 19,
eh? A la NBA.
Clar.
No, jo no dic... Bueno, i perquè en guanyava 19 allà li n'han de pagar 11 aquí?
És el preu de mercat.
Si el vols...
Sí, clar.
Bueno, el preu de quin mercat?
De mercat?
Però a veure una cosa, això és com els futbolistes. Ningú va dir res. Però va tenir un rendiment.
Escolta, el Mirotić el fitxa per guanyar
l'Eurolliga.
Quantes Eurolligues ha guanyat el Barça?
No.
Sí, home, clar.
Home, però tu, no ens equivoquem.
Això va ser...
És una autèntica burrada pagar 11 milions. Però és Futbol cosa, Club això... Barcelona. I està bé que hi haguin seccions, però és Futbol Club Barcelona.
No, no, el sentiment del Pichi, l'opinió del Pichi, el tenen molts culers. També n'hi ha d'altres que et diran, no, no, és que el Barça és més que un club perquè té les seves seccions. Jo crec que es pot discutir, s'hauria d'obrir un debat sobre si és convenient que la secció de bàsquet tingui un pressupost de 40 milions i la seva estrella d'11. Però és que això és un debat que s'ha d'obrir.
El debat no és aquest, Aleix. El debat no, el problema no és la despesa. El problema són les pèrdues. És a dir, si tu gastes, ho invento, per dir 100, i n'ingresses 10, en perds 90. El problema no és que en gastis 100, el problema és que en perds 90. Si tu en gastes 100 i n'ingresses 110, en guanyes 10.
Bueno, és el que dic...
Aquest és el gran problema de les seccions del Barça.
No, però no només...
Val. Però s'hauria de trobar algú que et pagués 40
llavors,
milions.
Perdona un moment, i acabo. I és una batalla perduda i porto molt temps cridant en el desert. Pues aquí hi ha un Palau Blaugrana que portem més de 20 anys demanant un nou Palau Blaugrana que multiplicaria per molt els ingressos de les seccions... que continua sense fer-se. Llavors, jo valga'm Déu de parlar primera persona al plural, però s'està exigint una sostenibilitat a unes seccions que per si mateixes no poden esdevenir, perquè han de ser competitives en els seus propis àmbits, perquè la instal·lació en la qual estan treballant és construïda el 1971. Ja està.
Sí, però també és veritat que no és només depèn de les instal·lacions,
no.
Sinó que aquí, al bàsquet d'aquí a Espanya, tenim un problema. Sí. Què passa? Que tu, tots aquells jugadors que formen, el Barça, tots els jugadors que formen, si li surten, si són l'hòstia, per la plata, on se'n van?
Estem d'acord.
Perquè tenim 18 equips als Estats Units.
Estem d'acord.
M'explico que aquí, a la que surt un tro de jugador...
Que sí.
Automàticament se'n va cap allà.
Que després podem entrar a dir que no pots gestionar el bàsquet com si fos, amb perdó, la portera de Núñez. Estem d'acord, val? Però a casa n'hi ha tenint entre un calp i dos perruques. Sí, no, sí.
Però no hi va haver ja, ara tu saps de bàsquet, vamos, 200 milions de vegades
molt ràpid, perquè hem de plegar-se.
Ja deien que Navarro guanyava molt. Deien que Navarro guanyava molt ja, en el seu moment, que era un jugador que guanyava 4, no sé què, jo ho escoltava això, i que ja el club això no s'ho podia permetre en aquells moments.
Quan va tornar?
No?
Creieu que si Mirotic guanyés 4 o 5 milions el farien fora?
Segurament no, amb la situació que està al club, no, potser no.
Però ja està.
Bueno, però ens consta que li han ofert de rebaixar-se?
El club diu que sí, Mirotic diu que no. Ah. Clar, a qui et creus ara? Aquest és el debat.
Bueno, jo ho tindria clar.
A Busquets l'haguessin tret a fora si guanyés 4?
No. Ja, però no es pot comparar el futbol amb el bàsquet.
No l'han tret fora, Busquets marxa. No, l'han fet fora.
Però sí que és veritat que els contactes de futbol també estaven desfassats en...
També estaven superdimensionats, sí, està clar.
Del partit, Mundet, vols destacar alguna cosa?
A veure, sí, un partit, un altre jugat de tu a tu amb un altre cop un Barça molt seriós, que avui s'hi ha començat de manera molt diferent el partit, 14-9 a la recta final del primer quart, i una qüestió que semblava obrir el maig a favor del Barça, les dues faltes de Tavares i Abussel, lluny de beneficiar l'equip, ha fet que el Madrid trobés en Vincent Poirier i Mario Gesonya la manera d'endollar-se. El Barça s'ha mantingut molt constant durant els tres primers quarts, amb gent apuntalant molt bé l'equip, Mirotic, Vesely, la Provítola, però també és veritat que el Madrid a la segona part ha estat capaç de capgirar el marcador i anar-se'n de 6 a falta de 2 minuts. I aquí sí que han tingut una combinació que ha fet que el dia d'avui sigui tan recordat. L'empenta del Palau, que ha sigut brutal, i un parcial de 10-4 en els últims 2 minuts, amb triple de Sandli, dos tirs lliures de Sadoransky, triple de Mirotic i una safata de la Provítola per abocar el partit a una darrera jugada, falta de 6 segons, i una mandarina de Llull que no ha entrat. Barcelones, Jasikevičius, que recordem, va arribar a Barcelona l'any 2000, provinent de l'Olimpia de Ljubljana. L'ambient avui del Palau, de paraules majors.
No, yo llevo bastante tiempo en este club, como jugador, como entrenador, y quizá palabras que nunca hemos visto un ambiente así son fuertes, pero es algo parecido, ¿no? Yo creo que la verdad que Palau siempre da la cara, ¿no? En partidos importantes siempre ha sido, ¿no? Por ser tan viejo, tan pequeño, con tanta acústica, ¿no? Es una ventaja de campo, pero ha sido wow.
Precedents amb un 2-0 a la final de la Lliga CB. Mai s'ha remuntat un 2-0 en una final. 16 vegades
amb el Madrid,
l'hem tingut.
No serveix amb el Madrid.
16 vegades l'ha guanyat qui arribava amb aquest 2-0 en el tercer partit de la sèrie. Ara bé, A Madrid ja... que vol dir moro, exacte.
Ara bé, que vol dir moro.
Al Madrid ja han activat Operació Partizan.
Ah, sí?
Val? Aquesta vegada no hi ha
hagut... No se podia saber.
No hi ha hagut ferits a la pista del Barça, però en tot cas, Xus Mateo ha vingut a dir que el Partizan, o que el Barça no és el Partizan, i que de moment millor centrar-se amb el tercer, no sigui que prenguin mal.
No nos vamos a engañar, vamos 2-0, queríamos haber sacado alguna victoria aquí, hemos estado a punto en los dos días, hoy mucho más cerca todavía, no lo hemos conseguido, no es fácil ganar al Barcelona, el Barcelona juega muy bien y vamos a tratar de centrarnos solamente en el tercer partido, que es el que tenemos que sacar adelante para pensar en lo demás.
Tercer partit dimarts, 9 de la nit, en directe a RAC1. Tu creus que ho tanca el Barça amb via ràpida 3-0?
Jo veig 3-1.
3-1, per tant, seria dijous, a Madrid? Sí. Val.
No t'agrada,
No, sí. Dijous fem la festa d'estiu del Tudiràs, No, home, jo celebrar amb els oients que el Barça és campió de la CB.
Celebrar una lliga.
Hosti, a mi ja cal a Nuri celebrar que el Barça demà és campió de lliga i fotre una festa allà que tindrem música, el Mundet content, amb protagonistes, farem el gran concurs del Tudiràs. Passaràs, no, Dani? Esteu convidats, tots?
Passaré.
Si voleu, Vilajoana, Pitxi, no sé si esteu per aquí, si voleu, convidats esteu a cal a Nuri aquest dijous.
Pitxi està a casa, home.
Festa d'estiu del Tudiràs. Escolta, ens ho passarem molt bé allà a la sorreta, bon ambient. Rebella,
porta el banyador, Pitxi.
Jo estic al rompido.
I les xancles.
Hi ha el Dami per aquí? El tenim per aquí, el Dami López? No, encara no. Ara de seguida tanquem amb Rotterdam. Mundet, bon viatge a Madrid.
Sí.
A veure dimarts què passa.
A veure què passa. Pot ser 3-0, 2-1.
Sí. Demà el Withing, per ser ocupat per Espanya, que celebra la Nations League.
Ah, sí?
Fan una festa allà al Withing demà.
Hòstia, doncs ja entrenos.
Doncs, no, demà dilluns a les 6 de la tarda hi ha festa al Withing. Ho acaba d'anunciar la selecció espanyola.
Doncs no sé què diu la normativa CB d'això,
Hi ha el Dami per aquí? Sí, A veure, Dami.
Què tal? Aquí estem.
Sí.
Zona mixta avui, per on estan passant molts protagonistes. Ara comença a parlar Morata, ha parlat també Unai Simón, ha parlat Nacho, ha parlat Miquel Merino, i ara comença a parlar Morata, si vols. Evidentment, avui és un dia en què és fàcil, els jugadors s'hi posen bé. Ha aparegut Luka Modric, que ha passat ràpidament sense voler fer declaracions. Si vols et poso un tall ràpid, des de Dani Olmo,
sí,
en català. Hem pogut aturar-lo bé, ràpidament ens ha fet el bo de Dani Olmo, que per cert, algú li haurà estranyat que no hagi participat de la tanda de penals, i ens ha dit que era perquè tenia unes molèsties, que tenia benzina, que ho tenia parlat amb De La Fuente per jugar mitja hora, al final la cosa s'ha allargat, recorda't que ha entrat els últims 3-4 minuts de partit, que si hagués calgut llançar que ho hagués fet, però que preferia que ho fes algú que estigués al 100%, al 100% de condicions físiques. Olmo i la valoració de la victòria.
Felicitat, un orgull haver aconseguit aquest títol en la selecció. Jo crec que ens ho mereixíem, ha sigut un 120 minuts de lluita amb els croates, els coneixo bé, ha sigut un orgull de partit i una emoció, al final, com ha acabat tot.
Que gran aquesta declaració de Dani Olmo en català, al micròfon de RAC1 del Damià López. Molt bé, Dami, demà seguim parlant, que hem de tancar tertúlia. Vols afegir alguna cosa més?
Res més, que aquí la nit serà llarga, perquè a més avui és d'aquells dies que no tenen pressa. L'equip dorm avui aquí entre Rotterdam i Amsterdam, volen demà cap a Madrid, la festa al Withing, etc. Per tant, avui sense cap mena de pressa, continuarem aquí, qualsevol cosa doncs l'expliquem, i res, demà més, que demà hem d'explicar unes quantes cosetes, el tu diràs, així que demà parlem, Aleix.
Molt bé, clar que sí. Gràcies, Dami, bona feina, bon viatge a tornada.
Gràcies, adeu, bona
adeu,
nit.
Adeu, i gràcies també a l'Àngel Pichalonso, el Dani Solsona i el Xavi Vilajoana. Una abraçada forta, fins diumenge vinent.
Gràcies, i ens veiem diumenge.
Ens veiem, sí.
Adeu.
Adéu, Dani.
Dijous.
Dijous ens veiem tu i jo. I diumenge a la tertúlia. I tant que sí. Mundet, gràcies. Fins dimarts. Bon viatge a Madrid, també.
Gràcies, Aleix. Bona nit.
Vinga, de seguida tornem.
Maxus, furgonetes elèctriques, t'ha ofert la tertúlia del tu diràs. Què passa si un elefant es tira en planxa damunt d'una Maxus? Doncs no ho sabem. El que sí sabem és que si tens una furgoneta Maxus elèctrica, els problemes te'ls has d'inventar. Perquè amb fins a 370 km d'autonomia urbana, 80% de recàrrega en 45 minuts i 5 anys de garantia, 8 per les bateries, els problemes no existeixen. Maxus, líder en furgonetes elèctriques.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai. L'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
Aquest mes de juny el Ford Focus ho peta a Ford Lima. Vine a Tarraco Center, Nicolás o Garatge Central i emporta't el Ford Focus per 199 euros al mes. Però espera, que encara hi ha més. Et regalem el manteniment. Al juny, restrena't a Tarraco Center, Nicolás o Garatge Central. Atenció! Ocasión Plus obre nova tenda a Manresa. Ja són més de 65 centres a nivell nacional. I ho celebrem amb la baixada de preus més gran de la història. 8.000 cotxes amb descomptes de fins al 30% fins a fi de mes. Ocasión Plus, nova tenda a Manresa al carrer Sant Cristòfol 11 i a ocasionplus.com. Obert dissabtes matí i tarda.
Vols estrenar cotxe aquestes vacances? Nissan t'ho posa fàcil. Descobreix la nostra nova gamma crossover amb tecnologia híbrida, tecnologia e-power i 100% elèctrica i beneficia't de les millors condicions en unitats amb entrega immediata. Només fins al 30 de juny. No deixis passar aquesta oportunitat. Apropa't al teu concessionari Nissan i gaudeix del teu nou Nissan aquestes vacances. Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
Ara és el teu moment. Tenim 600 cotxes a preus excepcionals. Busques un totterreny? Un familiar? T'apassionen els esportius? És el teu primer cotxe? Mundi Auto, el centre comercial dels vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero a l'autovia de Castelldefels, al Prat de Llobregat. Vine a veure'ns, ara és el moment. 600 vehicles on segur que hi ha el teu. MundiAuto.com.
Ha arribat el dia. S'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som al 2023? Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, immediata! Nou Suzuki S-Cross.
Mava Motor Suzuki, carrer Londres 3 de Granollers.
Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
Em vull vendre el cotxe, vendre el cotxe.
A vender mi cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? No tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, vent el cotxe a vender mi cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
Autocol·lecció pararara. Autocol·lecció pararara. Quilòmetre zero, gerència i cotxe d'ocasió.
El teu cotxe d'ocasió fàcil, ràpid i al millor preu. Tenim més de 500 vehicles d'ocasió amb entrega immediata dels nostres 40 concessionaris oficials. Entra a autocol·lecció.com i busca el teu vehicle.
Autocol·lecció pararara.
RAC+1 Podcast.
Vols saber-ho tot de la gent més coneguda? Vols descobrir com són quan s'apaguen els focus? RAC+1 presenta Pròxima Parada, amb Baluard Buil.
Un espai d'entreteniment en què actrius, influencers, músics o dissenyadors ens descobreixen la seva faceta més íntima i desconeguda.
Entonces yo llamaba desde la iglesia y le decía, ¿has conservado el corto? No, no, había que destruirlo.
Un podcast pensat i dissenyat només per tu.
Estic molt còmode fent comèdia, que a més és el més difícil, com que ho
saps. Cada 15 dies tens una cita amb el teu espai personal de desconnexió. Pròxima Parada. De veritat, t'ho perdràs? RAC+1. Tots som
més
u. Amb la col·laboració de l'Agència Catalana de Turisme. A RAC+1. Tu diràs. Amb Aleix Parisser.
Avui s'ha acabat la temporada d'handbol. El Magdeburg alemany, que ahir va ser el botxí del Barça a les semifinals, s'ha proclamat campió d'Europa. Anem cap a Colònia amb la Laia Coll, l'enviada especial de RAC+1. Hola, Laia, bona nit.
Hola, bona nit.
Un any més, s'ha demostrat que quan s'arriba aquí a la Final Four de Colònia no hi ha favorits, que les forces s'igualen i que pot guanyar qualsevol.
Totalment, perquè segurament el Magdeburg sobre el paper era l'equip amb menys números, però s'ha proclamat campió d'Europa. Ha guanyat avui a la pròrroga la final contra el Kielce de Talant Duzebaev, que ha perdut la segona final consecutiva. L'any passat la va perdre contra el Barça i en guany contra el Magdeburg, que ha acabat guanyant d'un gol de diferència. És la quarta Champions per l'equip alemany, l'última era del 2002, i Christiansson, jo crec que amb tot mereixement, ha sigut l'MVP de la Final Four.
Magdeburg, doncs, campió, Kielce ser subcampió i el Barça ha acabat tercer. S'ha hagut de conformar l'Aia amb aquesta tercera posició.
Sí, una victòria per tancar la temporada, però amb regust amarg després de caure ahir a les semifinals i no poder optar a la tercera Champions consecutiva. És cert que avui l'equip s'ha sobreposat a la desfeta d'ahir. El Barça ha estat molt superior des d'inici, acaba guanyant 37-31 al Paris Saint-Germain en aquest partit de consolació, aquell partit que ningú vol jugar, evidentment. Mm.
I ara què, Laia? Avui ha estat l'últim partit de Ludovic Fàbregas, això segur. També pot ser, ja fa dies que ens ho dius, el de Lucas Sindrić. L'equip és una evidència, no? Perdrà potencial de cara al futur.
Sí, en el futur immediat segur que perdrà potencial i una mica els dubtes, la incògnita, és saber què passarà més enllà. En tot cas, ha estat Ortega qui ha donat explicacions. Crec que hauria d'haver sortit algú del club, perquè al final hi ha molts temes que no, en què l'entrenador del Barça no hi té ni veu ni vot. Ortega diu que s'han d'adaptar, que la situació del club és molt difícil, però això sí, reclama tenir els números clars.
Yo como entrenador intento que tengamos el mejor equipo y tratar de fichar a los jugadores mejores que se acoplen a nuestra manera de jugar. Pero el tema económico manda, sobre todo. La situación del club es mala. Hay que adaptarse. Yo entiendo perfectamente al club, pero hay que adaptarse y tener proyecto. Yo estoy seguro que haciendo las cosas con tiempo y demás, podemos tener equipo competitivo. Però hay que poder hacerla.
Ortega ha dit que avui, després de jugar, d'acampar la temporada, s'han conjurat al vestidor per seguir lluitant al màxim nivell. Admet Ortega que amb la baixa de Ludovic Fàbregas perdran potencial i que tots hauran de fer passos endavant.
És un boquete muy grande que no va a dejar, però cada uno a veces es el club y a veces son los jugadores los que deciden, los que toman sus decisiones, y nosotros tenemos que rehacernos para tratar de volver aquí el año que viene. Es lo que hemos hablado ahí, lo hemos conjurado para el vestuario, ¿no? Posiblemente sea más difícil, porque sobre el papel podemos bajar algo de presupuesto y hay proyectos que van para arriba, pero que lo vamos a pelear, no tengáis duda, ¿no?
També ha parlat, Laia, de noms propis.
Sí, i significatives són les declaracions d'Ortega. Primer ha parlat d'ell mateix, ell encara té un any de contracte, diu que vol seguir, però que hi ha d'haver-hi un projecte.
Yo me siento respaldado hasta el día de hoy. Yo si las cosas de, si el yo si el hay proyecto deportivo, me quedo, por supuesto.
¿Y hay proyecto deportivo?
Yo eso estoy. Yo quiero que lo haya, que creo que sí, que lo podemos hacer, pero hay que tener los números claros y demás.
Sobre els jugadors, ha dit que entendria que el capità Gonzalo Pérez de Vargas prengués la decisió de marxar, que al final els jugadors, i també s'ha posat ell en aquest sac, han de mirar també pels interessos personals.
Me preocupa relativamente. Tiene 2 años de contrato y en principio va a cumplir el contrato. Mañana, si realmente se va a ir o firma por otro equipo, pues ya habrá tiempo para negociar y demás, pero Gonzalo tiene 2 años de contrato y se va a quedar. Y Gonzalo es un tío del Barça de toda la vida. Yo personalmente entiendo que Gonzalo se le gustaría quedarse, entiendo. Pero claro, también tiene que ver su bienestar económico.
Doncs això és el que ha dit l'entrenador sobre Gonzalo Pérez de Vargas, que dijous aquí en una entrevista al Tu Diràs va deixar oberta la possibilitat d'abandonar el Barça. Gonzalo Pérez de Vargas té una oferta molt important econòmicament pel Quil sobre la taula, a priori pel 2025, i una oferta que econòmicament és superior a la del Barça. I l'altra carpeta més calenta que hi ha ara mateix és la de Lucas Sindrić. El club li va comunicar fa uns mesos que volia rescindir el seu contracte, i malgrat que se saben que si deixen sortir Lucas Sindrić serà una pèrdua important de potencial, el club està disposat a pagar-li la rescisió del contracte, arribant a un acord, però és cert que encara no hi ha una decisió definitiva, perquè hi ha d'haver-hi una rescisió de contracte. El jugador té 2 anys més d'encara de vinculació amb el Barça fins al 2025, i ell manté, malgrat té ofertes, que vol seguir al club. Per tant, haurem d'estar atents de com evoluciona tot plegat, de si Gonzalo Pérez de Vargas pren una decisió. Ja sabeu que en el món de l'handbol tot acostuma a anar molt més abans, que a un any o 2 anys vistes prenen decisions de futur. Veurem si hi ha una decisió propera i també què passa amb el futur de Lucas Sindrić.
Laia, magnífica feina, bon viatge de tornada.
Gràcies, bona nit.
GT RAC 1. Temps pel motociclisme, el Tu Diràs. Anem cap a Alemanya perquè Jorge Martín avui ha guanyat la cursa de MotoGP a Sachsenring. Allà hi era el Quim Salvador. Hola, Quim, bona nit.
Hola, Aleix, bona nit.
Ara anem amb aquesta victòria de Jorge Martín, però la notícia del dia en clau motociclista catalana és que Marc Márquez no ha pogut disputar aquesta cursa.
No, ha tingut una forta caiguda, la cinquena ja d'aquest cap de setmana. Aquest matí el warm-up ha sortit volant després d'una fuetada de la seva onda i a l'impactar amb l'asfalt s'ha fet una forta contusió al turmell dret i una fractura al dit polze esquerre. Els metges l'han declarat apte per sortir a córrer, però ell, adolorit i frustrat, ha decidit no disputar la cursa del Gran Premi d'Alemanya i a més també ha anul·lat la roda de premsa que fa sempre cada dia de Gran Premi. És per això que aquestes paraules a Dazón són l'única explicació que podem sentir avui per part de Marc Márquez i d'Onda.
Después de 5 caídas, sobre todo la de esta mañana, pues bueno, me siento listo para correr, para hacer la carrera y he decidido pues calma y en Holanda más. Tengo muchos golpes en el cuerpo y tobillo, una pequeña fractura, así que no me siento listo.
Sachsenring és el circuit on més vegades hi ha guanyat Marc Márquez, doncs ens hem fet un tip d'explicar-ho aquesta setmana. Havia de ser a priori el millor escenari per aconseguir-hi el primer podi de la temporada en cursa llarga. El seu millor resultat d'enguany ha estat tercer a l'esprint de Portugal. La resta de curses han estat a nivell de resultats i pel nivell que ens té acostumats un drama. I al final tot el contrari. El que havia de ser el punt d'inflexió ha estat el lloc on Marc Márquez i Onda han tocat fons.
Sí, continua sense tenir sort aquesta temporada Marc Márquez, amb moltíssimes caigudes, amb la moto sense funcionar. Està de pega el pilot Cerverí i sense Márquez a la pista, com abans dèiem, hem vist una exhibició, una més de Ducati, i un duel espectacular entre Jorge Martín i Pecco Bagnaia amb victòria final pel madrileny.
Només Casey Stoner havia guanyat aquí a Sachsenring amb una Ducati ja fa 15 anys, el 2008. Martinator ha fet doblet aquest cap de setmana, va guanyar l'esprint ahir i la cursa avui, i se situa a 16 punts del liderat de Bagnaia, a qui ha batut per només 64 mil·lèsimes en un frec a frec que, com dius, ha estat espectacular.
Sí, al final es el vigente campeón, es el favorito, y ganarle en pista, que es lo que he hecho en la última vuelta, pues ha sido increíble y espero seguir con este nivel. Llevamos 6 podiums seguidos. Hoy me hubiese conformado con un segundo, no estaría contento obviamente, pero al final creo que esa mentalidad es la que nos está llevando a conseguir tantos puntos.
Joan Zarco, tercer, ha completat un podi monocolor de Ducati que en una exhibició sense precedents ha situat les seves 8 motos entre les 9 primeres de la cursa. La setena, per cert, ha estat la de l'Àlex Márquez.
Àlex Márquez, germà de Marc Márquez, amb qui el Quim Salvador ha pogut parlar avui a Sachsenring. Això és el que ens ha dit el petit dels Márquez al micròfon de RAC1.
Sí. Àlex Márquez, un dia més el millor dels catalans, avui setè, una posició millor que ahir. Com ha anat la cursa?
Una mica millor que ahir, una posició més.
Gràcies i bona tarda. No, explica'm una mica més, sisplau.
Bé, al final, una llàstima, hem sortit bastant bé, però Aleix ha passat davant i anàvem amb el tou i m'ha costat molt adelantar-lo, cosa que era normal, no? Perquè ell definia la seva posició, anàvem al tou i tenia una mica millor direcció, però en aquell moment han perdut molt temps i després ha fet que el grup del top 5 sobretot se n'anés. Després, quan l'he passat, ja he començat a rodar una altra vegada amb 21 alts i allà podia lluitar per 5è, quart, però ja era massa tard. Llavors, una pena per això. Satisfet perquè hem donat una mica la volta al cap de setmana després d'ahir, que no vaig pilotar gaire bé, i avui m'he sentit molt millor amb la moto. Perdí el T4, aquest cap de setmana doncs, se m'ha travessat al sector 4 i allà perdia molt temps, i llavors intentar entrar les coses i donar un passet més a Holanda.
Què creus que et falta per reapropar-te més a la lluita pel podi?
Un cap de setmana tothom sec. Això ens ajuda molt a nosaltres, l'arribar a circuits on mai he rodat amb la Ducati, a ficar-la a punt i el poc temps que tenim aquest any a pista per fer la posta a punt, doncs ens ajuda molt i ja ha sigut el problema una mica aquest cap de setmana. Tots els problemes que... Bueno, la climatologia que no ens ajuda gaire.
I com a pilot i com a persona que coneix millor que ningú, com m'entens que el Marc, sent com és, no surti a pista estant fit, masegat, però amb el vistiplau dels metges?
Bueno, al final quan porta 5 caigudes, una mica al final ell físicament 5 caigudes no és fàcil, ahir va picar també una mica de cap, avui una mica més, llavors ja hi ha un punt que has de parar pel teu bé i ha fet la cosa correcta.
Gràcies, Àlex.
Merci.
Són les paraules d'Àlex Márquez al micròfon de RAC1, a veure si tant ell, l'Àlex, com el Marc Márquez a la pròxima cursa tenen més sort i poden estar més amunt. Gràcies, Quim.
Bona nit.
Bon viatge de tornada, bona nit. Pròxima cursa de motos, el pròxim cap de setmana, el circuit d'Assen, el Gran Premi dels Països Baixos. Recordo que avui també hem tingut Fórmula 1, ha guanyat el de sempre, Verstappen, al Canadà, segon, Fernando Alonso, cinquè, Carlos Sainz. Demà tornem amb molta més ràdio esportiva. Gràcies al Daniel Puntiprats, a les vies de so i a tota la redacció d'Esports de RAC1. Fins demà, el tu diràs, adéu-siau.
Tu diràs.
RAC1. Notícies. Víctor Cullell.
Bona nit, la 1:05. Aquest dilluns comencen a treballar els nous ajuntaments que es van constituir dissabte. Una constitució que ha deixat un panorama renovat a moltes viles i a molts municipis. Per exemple, hi ha cares noves al capdavant de les quatre capitals catalanes, amb el socialista Jaume Collboni a Barcelona, amb Lluc Salelles de Guanyem a Girona, amb Fèlix Larrosa del PSC a Lleida i amb Rubén Viñuales, ex de Ciutadans i ara socialista, a Tarragona. En el cas de Barcelona, sobre el ple de dissabte, Collboni ha tirat pilotes fora quan li han preguntat si, rebent els vots de Comuns i PP, desbancant la força més votada, va faltar a la seva paraula. Ho ha dit en una entrevista a El Periódico.
No. En el nostre cas, perdoni, però hem estat absolutament coherents. Absolutament coherents. I crec que amb una campanya electoral tan polaritzada era molt difícil no dir coses que després no es poguessin complir.
Collboni també ha insistit que les últimes hores abans del ple de dissabte no es van resoldre a Madrid i que el suport del PP no té res a veure amb la política espanyola. De fet, admet que va entrar al plenari de l'Ajuntament sense saber del cert si seria alcalde. Encara de la plana política, aquest dilluns és l'últim dia per registrar les llistes dels partits a les juntes electorals per les eleccions espanyoles al Congrés i al Senat. En les últimes hores també s'ha fet públic que Roger Montañola serà el cap de llista del PDeCAT per Barcelona. Va ser diputat del Parlament en dues legislatures per Convergència i Unió, portaveu d'Unió al Parlament i també va formar part de l'executiva d'Unió Democràtica de Catalunya. Aquest dilluns també arrenca el judici per corrupció a un dels primers regidors de Xavier García Albiol a Badalona. Es tracta de David Gómez. Li demanen més de 2 anys de presó per obres il·legals fetes a nom de l'Ajuntament. Són una trentena de reformes valorades en 1 milió d'euros. Algunes, segons la Fiscalia, es van fer a casa d'una excoordinadora del PP, però facturades al consistori. D'altres eren obres en instal·lacions municipals dels barris de Sant Roc, Artigues o El Remei, que s'encarregaven verbalment i sense cap memòria ni cap informe tècnic. Aquest vespre a Barcelona, al districte de les Corts, els bombers han hagut de despenjar una serp de grans dimensions que s'havia enroscat en un arbre. Segons ha avançat BTV, l'animal era una pitó de l'Índia d'uns 15 quilos. El rèptil tenia uns 7 anys i estava en un arbre del carrer Felipe de Paz. Els veïns han trucat als serveis d'emergències alertant de la presència de la serp i s'ha activat el servei de recollida d'animals. Segons fonts municipals, la serp és d'algun veí de la zona que la tenia a casa com animal de companyia i que se li ha escapat. I els Frankfurts de Casa Vallès ja s'han posat en marxa per preparar la reobertura. Segons el diari de Terrassa, 5 dels seus 7 establiments tornaran a aixecar la persiana dilluns de la setmana que ve després d'haver tancat de forma inesperada fa unes setmanes. L'empresa va haver d'aturar l'activitat per culpa d'un problema amb el seu antic fabricant. El dilluns 26 de juny reobriran, per tant, els 2 Frankfurts de Terrassa, els de Badalona i el de Pedralbes 2. La resta, el de Pedralbes i el del carrer Gran de Gràcia, obriran més endavant després de les vacances d'estiu. Ara els esports, amb Marc Morales.
La selecció espanyola de futbol ha guanyat la Nations League a la tanda de penals davant Croàcia després d'empatar 0 durant els 120 primers minuts. D'aquesta manera, Luis de la Fuente aconsegueix el seu primer títol com a seleccionador. Després del partit, el blaugrana Ansu Fati ha parlat del seu futur en declaracions a Televisió Espanyola.
Tengo contrato con el Barça y al final, bueno, mi intención es seguir mejorando y creciendo ahí y bueno, siempre esa es mi intención porque tengo contrato y bueno, al final estoy aquí en la selección, estoy feliz y es lo que cuenta ahora.
En bàsquet, el Barça ha guanyat 86-85 al Real Madrid en el segon partit de la final de la Lliga CB al Palau Blaugrana, en un final emocionant i és a una sola victòria del títol. El proper dimarts a les 9 de la nit es disputarà el tercer partit al Wizink Center. En handbol, el Magdeburg alemany és el nou campió de la Champions després de guanyar el Kielce per 30-29. El Barça ha quedat en tercer lloc després de superar el PSG. En motor, Max Verstappen ha aconseguit la seva 8a victòria consecutiva al Gran Premi de Canadà. Per la seva banda, Fernando Alonso ha quedat en segona posició i Hamilton ha completat el podi. Carlos Sainz ha finalitzat 5è. I en motos, Jorge Martín ha guanyat el Gran Premi d'Alemanya per davant de Pecco Bagnaia i Johan Zarco.
I el temps aquesta matinada tornarà a ser molt xafogós, arran de mar, i costarà baixar dels 22 o 23 graus de mínima a les grans ciutats. Terra endins, L'ambient serà més fresc, sobretot allà on hi hagi plogut durant el cap de setmana. El dilluns no ens portarà canvis importants i el cel continuarà mig ennuvolat en general, però tornaran a escapar-se alguns ruixats o gotellades més probables a Ponent i al Pirineu i al Prepirineu. És tot. Més informació al portal de notícies RACU.cat.
Ara escoltareu
els millors moments
del dia lliure.
Arribats a aquesta hora del matí i amb aquesta lleu sintonia de fons, lleugera, tranquil·la, és aquesta hora que és entre intempestiva i plàcida, intempestiva per tots aquells que, en fi, tot just estan arribant a casa després d'una llarga nit laboral o, en el seu defecte, d'oci, de tot tipus. Entre intempestiva per ells i plàcida pels que tot just estan obrint un ull i plantejant-se com afrontaran el dia, perquè el dia encara està per construir, és just en aquest, en aquesta intersecció entre la placidesa i la intempestivitat que ens agrada desplaçar-nos a un raconet que per nosaltres té un interès molt notable, un carreró empedrat dels pocs que queden al nostre país, al final del qual, que a més no l'hem volgut ubicar mai en un mapa, no sabem exactament, no sabeu vosaltres, nosaltres sí, en quina ciutat es troba, al final d'aquest carreró, deia, hi ha un edifici sense pretensions artístiques o arquitectòniques notables, però que a l'interior amaga múltiples meravelles. És un autèntic catedral de tot allò que és bonic i de tot allò que és màgic. I a l'interior, bé, preparant-se per obrir la porta, de fet, hi ha l'Albert Beorlegui. Què tal, Albert? Bon dia.
Bon dia, Xavi. Com estàs?
Un home que màgicament ha recuperat la veu amb tota la
correcte,
seva esplendor.
Correcte, sí.
Ha anat molt bé, això, eh? Veig, has anat ràpid.
Sí. A veure, no estic encara al 100%, estic al 95, diria, eh? 95-96, eh? Però pensa que va ser dolorós, eh? Extremadament dolorós la setmana passada venir aquí a fer la secció i, a veure, a més, clar, és que van sortir rumors infundats, la gent m'escrivia dient, escolta, vas anar al concert de Beyoncé de veritat? Perquè, òbviament, no havien acabat d'entendre el sentit irònic de tot plegat i vaig a quedar a desmentir, fer un comunicat de premsa, vull dir que, bé, és el que té, no? Vull dir que un té una fama i llavors quan hi ha un fet que representa que la contradiu, doncs has de donar explicacions per tot arreu. Però no, sortosament han recuperat la veu, cosa que, evidentment, a mi m'alegra moltíssim, especialment per als nostres oients, perquè és una veritable tortura escoltar algú afònic que intenta desesperadament, de manera agònica, a transmetre certa informació.
He de dir que, de les circumstàncies en què et pots trobar una afonia considerable, no era de les més desagradables, el de la setmana passada,
no,
però vaja,
sí,
ho vas aguantar molt bé i molt, molt digne, tot plegat. Però que en d'altres ocasions fa patir bastant més, la veritat. Bé, doncs alegres i jolius que el Beorlegui hagi recuperat la seva veu pràcticament en la seva totalitat. És hora de llegir cartes de les que ens continuen enviant els oients. Ara ja que queda tan poquet, queda un mes mal comptat perquè s'acabi la temporada i que ja hi ha gent que amb aquesta arribada d'una calor considerable ja està marxant de vacances o com a mínim està a punt de fer-ho.
Sí, però encara tenim cartes corresponents a mes de març. De fet, avui les dues cartes que llegim estan datades del dia 29 de març i la primera d'elles és una carta d'una oient que ja ens ha citat en diverses ocasions, que és l'Alba Torregrossa, la seva família, que sempre comentem, viu al carrer 26 de gener de 1641, que en el seu moment vam explicar que devia ser alguna mena de data rellevant al tema del Corpus de Sang o la Guerra dels Segadors i tot això, i per això ens crida l'atenció. I això sí, al darrere del sobre hi ha una floreta dibuixada amb un cor i que posa primavera. I de dins extraiem un full manuscrit que posa següent, Barcelona, 19 de març del 2023. Bon dia, estimats Xavier i Albert. Aquí estic. Un diumenge més, escoltant-vos. Que bonic ha sigut agafar el Beorlegui Express i anar fins a Anglaterra a escoltar el repicàs de campanes. Encara que us hagi eixordit una mica, llavors el que he fet ha estat buscar la notícia i he acabat navegant per un munt de noms de campanes i de paisatges anglosaxons. Mentre espero que la meva última carta sigui llegida, tot i que no sé si us arribarà, ja que la Sílvia, la nostra patufeta, la va posar a la bústia i crec que no va arribar bé, us escric una altra missiva. Carai. Sí, efectivament, perquè si no hem llegit cap, si no ha arribat cap altra carta, vol dir que la Sílvia poder no va entrar ben bé al sobre a la bústia on pertocava. Diu, al final no ens vam disfressar de família Barrufet, tal com us vam dir, així que no hi ha foto promesa, però sí que vam anar a Agüero, a Poble d'Osca, on encara se celebra un carnaval d'allò més peculiar. Celebren la Fiesta de las Mascaretas. És un dels llocs on encara es manté una festa tradicional des de fa molts segles i encara la denominen en aragonès. Estava plena de jocs místics, històries fantàstiques, fieros i moltes mascaretes. És espectacular. Us recomano mirar per YouTube un vídeo de les festes perquè us en pugueu imaginar. Aquí, de tornada a casa, van passant les setmanes i no veig el dia per tornar a escapar-me a gaudir de la tranquil·litat del camp, on els nens corren i són lliures. Voldria demanar un favor al Xavier, i és que, si us plau, mai permetis que una cosa tan bonica com el basar s'acabi i que, igual que els execrables, puguem tenir tots els basars a l'APP i així no haguem d'anar a buscar-ho a la web. I a tu, Albert, ens agradaria que ens recomanessis algunes sèries no americanes i antigues per passar els diumenges tarda amb un bon te i disfrutant família. Ens encanten els clàssics i tot.